Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. L'Ajuntament de l'Escala aprova el conveni amb el Consell Comarcal de l'Alt Empordà per a la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts. Centenars de seguidors de l'anxova peluda es manifestaven abans del ple a la plaça per expressar el seu rebuig a la mesura. Els crits i insults dels manifestants que van entrar després a la sessió plenària van provocar la suspensió del ple i la intervenció de la policia. És el tema d'obertura a l'informatiu d'aquest dimarts 17 de desembre. I ara en fem repàs també en aquest avanç. A banda del ple, parlarem de la pesquera que han fet les teranyines del port de l'Escala, que han arribat a port aquest matí carregades amb més de 5.000 quilos de bonítol. És el que sol passar cada any en aquesta època, en un dia concret, amb el pas del temps, però aquesta data ha anat variant setmana amunt, setmana avall, i sempre coincidint amb la lluna plena. Aquesta setmana s'ha iniciat el període d'inscripció als cursos de l'Escola de Formació Permanent d'Adults de l'Escala, així com els tallers de la memòria de tardor, que en una hora ja hi havia 42 persones apuntades. El sènior masculí del club bàsquet de l'Escala competirà a la tercera territorial amb l'objectiu de recuperar la categoria de tercera catalana. El tècnic serà Goran Minic, ja que Albert Comas passa a ser jugador per ajudar a un equip que s'ha quedat sense Pau Esponellà i sense Litus Martini. Recullen de l'agenda d'activitats, especialment a Festa de la Sal, però també clàssica a Sant Martí d'Empúries, i El Temps amb Sergi Corral completen l'informatiu local d'un dia que ha estat plenament estiuenc. Demà a la tarda s'atansa algun xàfec. Ara continua el magazín El Far, la segona hora en què connectarem amb Andalusia amb una trucada a Inés Domínguez, vicepresidenta de l'Associació Andaluza del Sector Pesquero. També coneixerem més dones del mar. Avui Eulàlia Pujol, cap de Salvament Marítim de Barcelona. A la secció d'efemèrides, troballes del Titanic, i al preu del peix sabrem com ha anat a la llotja de Vilanova i la Geltrú. Això fins a les 6. De 6 a 7, l'actualitat local amb l'informatiu en diari i tot seguit els oficis del llibre, que avui comença nova temporada amb Judit Covenya Guàrdia. A les 7, el Next Vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent, en Juanjo, el control tècnic. A partir de les 8, una nova passada del Talls de Ple i després el Ruta 66. I a la nit, a partir de les 11, les reemissions per aquest ordre del Més Calent a l'Aigüera i, altre cop, l'informatiu local. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Josep Maria Cano.
Segona hora de programa, ben trobats aquells que us incorporeu. Per cert, seguim tenint actives les nostres xarxes socials. Això vol dir que podeu seguir els continguts del programa a través de la xarxa Twitter, a través de l'adreça etiqueta alfarfm, o bé a través de la nostra web, alfarfm.cat, alfarfm.cat, i que podeu contactar amb nosaltres a través del correu alfarlaxarxa@gmail.com. alfarlaxarxa@gmail.com. Ben trobats els que us incorporeu, i que sapigueu que durant tota aquesta temporada aquestes són són les vies de comunicació. Utilitzeu-les, si us plau, feu-nos servir per tot allò que tingui a veure amb el mar, la navegació, la nàutica, la pesqueria, etc, etc. Aquesta segona hora parlarem amb una dona de mar que li ha canviat la vida molt en molt poc temps. Us dono més dades en 5 minuts. Abans marxem cap a Andalusia.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Conociendo cómo se desarrolla la actividad pesquera en diferentes puntos de la península cada tarde a esta hora y hoy viajando hacia Andalucía, porque allí creo que tienen muchas cosas que explicarnos, sobre todo de la sardina ibérica. Saludamos a Inés Domínguez, vicepresidenta de la Asociación Andaluza del Sector Pesquero. Inés, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
¿Cómo estáis por Andalucía estos días?
Pues siempre preocupado, el sector pesquero vive en una preocupación continua.
Hombre, dicen que es de los sectores más castigados por cualquier cosa, por el tiempo, por la economía, por los hábitos de consumo, por la política, todo al final acaba golpeando el sector pesquero.
Efectivamente, el sector primario, tanto el pesquero como el agrícola, siempre son sectores muy frágiles, porque dependen de tantas variables que cuando empiezan a fallarte una o dos, pues comienzas a sufrir, ¿no? Esto es un sufrimiento realmente continuado, ¿eh?
Explicaba hace un momento que la sardina ibérica fue, motivo de reunión y de conversación la semana pasada, ¿no?
Efectivamente, la semana pasada, el martes pasado, estuvimos en la Secretaría General de Pesca y mantuvimos una reunión tanto los gallegos como los andaluces para valorar la situación y las noticias que nos podía dar desde el Ministerio, ¿no? Y son francamente alarmantes porque este año el sector pesquero gallego y andaluz han tenido que compartir 10.000 toneladas y dentro de ese proyecto conjunto que defiende Portugal y España frente a la Comisión Europea, pues lo que viene es también bastante negativo, es muy alarmante. Se supone que en el proyecto primario la recuperación, el horizonte era hasta el año 2023, ¿sí? Y ahora se va a pedir que se amplíe hasta el 2028 con una subida de cuotas que como mucho puede llegar a 14.000 toneladas, ¿no? Que eso repartido entre todo el número de barcos que hay, claro, pues es algo pírrico, ¿no? Por tanto, la noticia nuevamente golpea al sector pesquero.
Supongo que, como siempre, marcado por Europa, ¿no? Que es al fin y al cabo el que acaba de alguna manera imponiendo unas cuotas que, visto desde Europa, pueden tener toda la lógica, pero desde los puertos, desde el mar, desde el Mediterráneo y desde el Atlántico se ven como muy pírricas, como muy, muy pequeñas.
Eso es. Aquí el conflicto está en que desde Europa entra un científico que hace los estudios y luego España también tiene su organismo que hace, que es el IOE, que hace también los estudios científicos. Y al parecer, y Portugal también tiene lo suyo. Y hay pues una contradicción entre lo que dicen los científicos europeos de lo que dicen pues los nacionales, ¿no? Mientras que los nacionales dicen que hay un aumento en la masa del pescado, de la sardina, ¿sí? Europa pues no lo ve igual y además todavía no está ni finalizado. Así que hasta el mes de noviembre y diciembre no tendríamos la parte más importante, ¿no?, que es el reclutamiento, es decir, cuántos alevines realmente han crecido, han nacido en este año, ¿no? Y no lo sabemos, es decir, que hasta el año de diciembre, pues estamos aquí todo el mundo horrorizado esperando que haya habido un aumento después del sacrificio que llevamos haciendo, por lo menos desde el Golfo de Cádiz, desde antes del 2014, con planes específicos de recuperación de pescado. Y no le vemos resultados.
Claro.
Pues estamos bastante asustados, ¿no?, con el futuro que nos sobreviene.
Al menos aquí explicaban el otro día pescadores de aquí de Cataluña que esto de la sardina va un poco por zonas, por épocas y por etapas, que durante una época te encuentras mucho en un sitio y luego te falta allí, pero la encuentras en un lugar donde antes no estaba. Que no es que haya menos, sino es que sencillamente fluctúa de una zona a otra.
Bueno, los gallegos, por ejemplo, la información que nos trasladan es que tienen todas las rías llenas de sardinas pequeñas, de parrochitas, ¿no? En cambio, aquí en la zona sur de Andalucía no las estamos viendo. No hemos visto, hemos intentado pescarlas, pero aunque la cuota era pequeña, pero lo más complicado es que ni siquiera la hemos visto, ¿no? Entonces, claro que sí, que la información que dan los pescadores catalanes pues tiene mucho de cierto.
Pues ojalá se den cuenta en Europa y ojalá las noticias que vengan de allí sean más positivas de las que estamos comentando ahora mismo. Si te parece, Inés, nos quedamos con esta preocupación y si te parece, la semana que viene volvemos a conectar a ver si podemos dar alguna noticia un poco más buena de este tema o de cualquier otro, ¿vale?
Muy bien, pues
oye,
muchas gracias.
Ha sido un placer, que vaya muy bien, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Pues así llegan las noticias desde Andalucía. Preocupación por la sardina, que parece que desde Europa, como siempre, acaban de alguna manera pues limitando la capacidad de ganarse la vida de los pescadores del Estado. Vamos a conocer Mujeres de Mar. I avui una dona de mar que, com deia al principi, li ha canviat molt la vida en molt poc temps. Una biòloga marina que s'ha fet coneguda gràcies a un anunci de televisió. Avui, al Far, és un plaer saludar a Clàudia Auladell. Clàudia, bona tarda i benvinguda.
Bona tarda, gràcies.
I ben trobada, és un plaer parlar amb tu avui en aquest espai de dones de mar, amb una dona que la vida li ha canviat, sembla, almenys vist des de fora, molt en molt poc temps.
Sí, 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 ha sigut un canvi, a més molt sobtat, que no m'esperava per res i m'ha canviat bastant, sí, sí.
Quedem-nos un moment amb aquest canvi, deixa'm iniciar la xerrada per aquí, perquè de fet sovint les entitats conservacionistes, les entitats humanitàries també, bé, les entitats socials demanen una mica de visibilitat, no? Sortir pels mitjans, que es parli d'elles, i moltes vegades els mitjans relativitzem, no? Sempre pensem, bé, la nostra força és molt relativa. Casos com el teu i com el d'entitats que també va formar part d'aquest anunci, d'aquest espot, contradiuen aquesta visió que tenim els mitjans, no? Uns segons de res amb un anunci poden significar molt.
Sí, sí, oi tant. Primer vull donar les gràcies a Estrella Damm perquè ha donat veu a molta gent que el dia a dia és el que fa, no? Intenta convèncer a la població que els petits canvis acaben sent els que realment comporten un canvi a la societat gran, no? I que els governs i grans empreses diguin prou i, ostres, hem d'evolucionar. I jo me n'he donat molt amb aquest anunci, sí, sí, que res, sortir uns pocs segons fa que a la tele o en algun mitjà de comunicació fa que tot el que tu has estat fent durant anys passi a tenir moltíssima més rellevància, no? Que això es pot aprofitar per bé i per malament. I en el meu cas ho estic intentant aprofitar al màxim, igual que l'altra gent de l'anunci, que fan una feina espectacular. Sí, sí.
Ara vaig a la feina, però deixa'm preguntar-te, ara fa una estona, tot just abans d'entrar aquesta xerrada, he vist l'anunci com dues o tres vegades i realment pensava, si me la trobés pel carrer no la reconeixeria, és a dir, et reconec perquè posteriorment t'he vist a altres mitjans i t'he vist a altres entrevistes i t'he vist articles al diari, però específicament de l'anunci no m'hagués quedat amb la teva imatge. T'ha passat? La gent sí que t'ha reconegut?
Jo em pensava que amb el que vam gravar, vam estar dies gravant, clar, jo pensava que sortiria més estona, no? Però després tothom em deia, ostres, que els anuncis són res segons el que surt, no? I em va sobtar llavors veure'm la meva cara amb el meu nom i vaig pensar, ui, a veure com serà això, no? I realment no. M'ha passat, no sé, vegades comptades, ho puc comptar amb les mans, amb les dues mans, però m'ha passat més aquí al poble, no? Que gent que ja em coneix des de petita i que li parlen de mi a l'anunci o al supermercat o... ¿Eres la de l'anuncio? Sí, això m'ha passat, no sé, com a molt 6 o 7 vegades, però no més.
Bueno, deu ser tan sorprenent com veure't en una terrassa d'un bar plen aigua mineral, des d'aleshores, saps?
Sí.
Escolta, deies, estem intentant aprofitar al màxim. Com s'aprofita? És a dir, Com s'aprofita aquesta feina publicitària? No oblidem que l'objectiu és conscienciar i vendre cervesa, però com s'aprofita aquesta idea de conscienciar en favor de la tasca que feu les entitats? Com ho has fet tu?
Clar, ells des del seu punt de vista, no?, en treuen rendibilitat per vendre el seu producte, però han aconseguit que gent com nosaltres, que potser abans no se'ns feia cas, ara la gent ens escolti. I jo ho estic intentant, doncs, divulgant ciència i conscienciant a la gent de tota la problemàtica que hi ha avui en dia amb el canvi climàtic, la contaminació, els plàstics, la desforestació... Bueno, mil problemes.
Escoltem de fons la cançó de l'anunci, que és una cançó trista, és un diàleg del mar amb o de la natura amb els humans, no? És una imatge d'una persona, o en aquest cas d'una metàfora, d'una persona que lliurement està al mar vivint i desenvolupant-se i que de sobte es troba lligada i enfonsada pels plàstics. Realment la situació és aquesta? És a dir, ens ho estem patant tot?
Sí, i es nota molt, sobretot aquí al Mediterrani, que és un mar tancat i super explotat per l'ésser humà. Ahir, per exemple, no?, vaig baixar a fer submarinisme aquí a casa meva i està ple de fils de pescar, amb ploms, amb xarxes. Avui, per exemple, posava que vam trobar una nacra, no? Són uns bivalves, els més grans del Mediterrani, que s'estan extingint, en queden poquíssimes quantitats, no? I tot per un paràsit, però també pot ser, si no és la nacra, la posidònia, que això és culpa nostra, o mil animals que han de marxar dels llocs, tortugues, que abans se'n veien moltíssimes i ara no poden venir perquè es construeix a peu de platja, o perquè hi ha llums que les despisten i fan que no es trobin, o... Mil problemes, sí.
Deixa'm quedar-me algunes coses que has dit. Va, em quedo amb la darrera, per exemple, les tortugues. Dius, no poden venir, però en canvi, aquest estiu no, el passat, va ser notícia que platges com la de Premià, com la de Mataró, com la de Castelldefels, s'havien vist tortugues... Bueno, de fet, havien fet posta d'ous, tortugues a la sorra de la platja, no? I va haver un gran rebombori i es va fer una lectura com de dir, ei, veieu com aquesta feina està donant resultats?
Ostres, doncs jo ho trobo molt, molt més trist, jo trobo la vessant més biòloga, no? Les tortugues, quan neixen a una platja concreta i tornen al cap dels anys a la mateixa platja a posar els ous. Els pescadors, avui en dia, si els hi preguntes, fa anys, ja, no sé, 50 anys, pescaven tortugues cada dia, a diari. I mortes, clar, perquè són reptils, han de sortir a superfície a respirar, te'ls emportes amb la xarxa i moren. Llavors, algo que veiem com, oh, mira, les tortugues estan tornant, una, dues a l'estiu, clar, això abans, fa, no sé, 100 o 200 anys, era algo normal, no? I ara ho veiem com, ho estem recuperant, ostres, i ves la part negativa, que és que les hem destruït, les hem fet fora i les hem matat.
És a dir, que en circumstàncies normals no n'hauria de ser una, sinó n'haurien de ser centenars, les tortugues.
Exacte, per tot el Mediterrani.
Una altra... Em quedo amb aquestes tres coses i després ja desenvolupem, però, per exemple, el tema nacres, no? El tema nacres, jo recordo, al principi del FAR, va ser una de les primeres entrevistes que vam fer, recordo, amb l'Enric Badosa, que va ser el primer que ens va dir això de les nacres, a més, venia a parlar d'un altre tema, i recordo que ens va dir, escolta'm, això de les nacres és brutal, diu, no en queda ni una, pràcticament, diu, estan totes mortes. I ha estat en un molt poc període de temps, diu, fa un o dos anys n'hi havia, diu, ara ja no n'hi ha pràcticament cap. Fins aleshores no se sabia res, no se'n parlava. És a dir, ha estat una cosa com sorprenent. És que no ens n'adonem o és que el mar tot mora massa ràpid?
Jo crec que són una mica les dues coses. Una és que falten molts estudis encara de tota la biodiversitat que tenim al mar. Hi ha espècies que encara es troben avui en dia. Per exemple, a Japó l'altre dia es va descobrir genèticament una espècie de zífid, no?, que són uns dofins, de la família dels dofins, que arriben a fer 6 metres. Ostres, a mi això em xoca, no?, que avui en dia encara no sapiguem el que tenim. I l'altre és que, clar, nosaltres aguditzem molt més qualsevol impacte que hi pugui haver sobre els animals. Ho empitjorem molt més i fem que les desaparicions o amenaces vagin a un ritme molt més ràpid. Sí, sí.
I el fet de que tu quan fas immersió, quan baixes al fons, no?, quan fas submarinisme, et trobes una quantitat de plàstics. Però això no és nou. És a dir, segur que no t'ho has trobat d'un dia per l'altre. No hi ha hagut aquest decalatge o no s'ha produït aquest augment de l'alarma en aquest sentit?
Jo potser sí que he anat veient una mica d'augment, però és veritat que des que jo faig submarinisme sempre m'he trobat línies de pesca, m'he trobat xarxes, m'he trobat plàstics, però clar, jo parlava amb el meu avi i el meu avi em deia que hi havia moltíssim peix i no sabia ni el que era el plàstic, no? Vull dir, el plàstic és una invenció bastant recent i des que l'hem començat a produir fins avui en dia jo crec que ha sigut exponencial la quantitat de plàstics que s'han anat abocant al mar, I cada vegada és pitjor, fins al punt que ja estem ingerint peix que té plàstic a dins, microplàstics que no veiem, però estem ingerint plàstics a través de l'alimentació.
Som a temps o no? Sota el teu punt de vista. Ho dic perquè la consciència social ara és molt gran, és a dir, ara hi ha molta informació i molta conscienciació per part de la ciutadania, no? Quan vas al súper, quan fas la teva vida quotidiana, separar a l'hora de llançar la brossa. I som a temps?
Jo, sent realista, crec que estem en un punt d'inflexió, que és o ara o això ja no té punt de retorn, però sempre he tingut l'esperança. Jo de fet no paro d'intentar cada dia a través de xarxes socials parlar d'un problema o altre i que la gent ho vegi, llegeixi i se'n consciencii i pari de comprar plàstics, de comprar productes que malmenen el medi ambient, de dir prou, no? I que les empreses hagin de dir prou, que això arribarà en algun moment per llei, però és que quan arribin totes aquestes lleis i prohibicions ja crec que serà massa tard, sí, sí.
És que el problema és que no hi ha una llei que ho prohibeixi, és a dir, per molt que els ciutadans, i ara hi anem, i jo crec que això també és important, per molt que els ciutadans ho intentem, al final, quan arribes de la compra o quan obres l'armari de la despensa, tot està embolcallat en plàstic.
Sí, sí, però bueno, quan jo vaig començar a anar al supermercat jo soleta, les botigues a granel no existien i ara cada vegada n'hi ha més i això és per la demanda, no? I és tan simple com oferta-demanda. Aquí la gent, els empresaris, el que volen és diners. Per tant, si el que surt és vendre hummus, doncs el senyor del Mercadona es posa a vendre hummus, que tampoc existia el Mercadona fa 10 anys, saps? I jo tinc l'esperança que el moviment social de cadascú amb un volum gran afecti a les empreses i hagin de fer el canvi obligatòriament.
Tu ets molt partidari dels petits canvis. Creus que és la base de tot?
Sí, sí, perquè és la manera que no ens sentim frustrats, no? La gent de peu, perquè tu dius, ostres, aquesta noia s'ha anat a Grècia i ha salvat no sé quantes tortugues i aquest noi ha estat a, no sé, a Austràlia i ha estat estudiant. No cal fer això. Són molts canvis petits al dia a dia que a tu et facin sentir millor i que tu siguis un referent pels del teu voltant, i els del teu voltant o els del seu voltant, i ha de ser
que no
de petites
sols.
Accions, ja. No.
Canvis com quins? És a dir, quines coses són les que...
Doncs el dia a dia, no? Si penses en el teu dia a dia, com vas a la feina? Ja per començar, medi de transport, intentar anar el màxim que puguis a peu o amb transport públic o amb bicicletes o patinets elèctrics. Llavors la roba és importantíssima també. Estem fent servir i comprant roba que de temporada o perquè està de moda, que no tornarem a fer servir l'any següent. S'ha de comprar roba que tu puguis exprimir fins que es trenqui, perquè les microfibres de la roba cada vegada que posem una rentadora van a parar al mar i això es converteix en microplàstics. El menjar, ara cada vegada hi ha més opció de comprar granel, de comprar menys plàstic, de comprar saludable, sobretot produir un quilo de carn és supercostós en quant a aigua, en quant a conreu. Llavors a l'hora de sortir, no? Surs i a l'oci, vas al cinema, palletes de plàstic, gots de plàstic. Vas a veure la teva copa, el mojito, amb la palleta de plàstic. És dir, no, gràcies, no, gràcies, fins que aquell empresari digui, ostres, si la gent no vol palletes de plàstic, no? Potser em puc comprar de paper. O mirar, són petites coses que es poden anar fent, òbviament reciclar, intentar reduir el que consumim. Petites coses que el dia a dia tenen molt d'impacte. I si la gent ho veu i pensa, ostres, doncs realment aquesta persona està fent tot el que pot, no? Jo m'hi posaré també. És això, anar creant impacte i tant tu com en els altres.
Tinc la sensació, vam començar amb separar la brossa, després vam passar amb els embolcalls dels productes alimentaris, hem fet el pas següent amb l'aprofitament i amb la compra a granel. Tinc la sensació que el proper pas és la conscienciació a través de la roba. Crec que aquest discurs aquesta informació sobre la roba, el tipus de roba que comprem, com la rentem, quina utilitat li donem, crec que és el pas següent que ens trobarem a partir d'ara, al llarg dels propers mesos.
Doncs estaria superbé que es comencés amb aquest canvi, perquè de fet en el Mediterrani la major part de microplàstics que hi ha provenen de roba, de teixits de roba que venen a parar al mar de les depuradores, que no són capaces de filtrar-ho perquè són minúsculs i cada vegada que posem una rentadora doncs provoquem això, no? I bueno, jo estic a favor de comprar teixits orgànics, que avui en dia també hi ha moltes empreses que estan sortint que venen aquest tipus de teixits, el TLC es diu, o lli, o cotó, i si compres, comprar-ho pensant en donar-li un ús llarg durant molt de temps, que no sigui allò de, mira, aquest hivern s'ha posat de moda, que sé, els leggings fluorescents, no? Doncs me'ls compro i d'aquí 2 mesos els dono. No.
Per tant, la recuperació de les fibres tradicionals, el cotó, sí, el lli, fibres naturals, que se'n deien abans,
Exacte.
Escolta'm, fem una cosa, estem parlant amb la Clàudia Auladell, estem parlant de sostenibilitat, ens aturem 3 minuts i seguim.
Val.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala presenta el Parc a la Ràdio, un espai divulgatiu del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, amb Boris Weitzman.
Sabíeu que al Baix Ter hi ha zones prioritàries per a la conservació?
Al Baix Ter es troben 2 ambients propis de llocs molt humits, que es consideren prioritàries per a la conservació, i que el Parc Natural ha de fer el possible per mantenir-los en un estat de conservació favorable. Un són els boscos de ribera, que creixen a banda i banda dels cursos pluvials formant galeries. I els altres són les closes, que són prats de dall o de pastura inundables i tancats per arbres de fulla caduca. Aquests ambients són zones importants de cria i descans d'ocells vinculats als ambients aigualosos, com el martinet menut, l'agre roig, el bernat pescaire, el martinet blanc, l'ànec collverd, l'ànec cullerot, el xarxer, el xarrasclet, la fotxa i molts altres. També és una zona important pels amfibis. Es tracta d'un espai molt amenaçat per les extensions i pràctiques agrícoles, i especialment pels recs de drenatge en què se desguassa l'aigua. En aquests ambients creixen unes espècies prioritàries o d'interès, com són el freixe de fulla estreta, el zalza, l'alberg i els tamarius. Per assegurar la seva conservació, el Parc Natural té previstes unes accions concretes, com són el control d'espècies exòtiques invasores, la recuperació i plantada d'espècies del bosc de ribera mitjançant el manteniment d'un viver, el manteniment de les closes existents, la recuperació de les closes amb ramaderia extensiva de baixa càrrega i la restauració d'antigues àrees pradenques. Us animeu a passejar per aquests ambients i gaudir d'aquests hàbitats tan excepcionals? On the road to the sadness, feeling empty again. On the road to
somewhere. Maybe there I'll find my place. I don't have many answers. If you ask me about the planet, maybe that's all that happens when you just walk through the day.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis de la tarda, avui amb una dona de mar que ens està, d'alguna manera, convidant a fer un canvi a la nostra vida. Els que ja l'han fet, a seguir persistint en aquest canvi, i els que no, que prengui la decisió d'implementar-lo en la seva quotidianitat. Avui estem parlant amb Clàudia Auladell, que és biòloga ambiental, i que, a més, has estat treballant amb cetacis, amb dofins, sobretot, i amb marsopes, no?
Sí, jo vaig començar la carrera a l'Autònoma fent biologia ambiental, però la meva passió sempre ha sigut el mar. I l'últim any de carrera vaig decidir demanar una beca i anar a Canàries i acabar-ho allà. I allà ja vaig començar amb els voluntariats. I va ser on em vaig enamorar dels cetacis, de dofins, balenes i sobretot els zífids, que són aquests animals que ja he comentat abans, que són de la família dels dofins, són els animals que baixen més profund al mar i durant més estona, i se'n coneix molt poques coses, perquè quan surten a superfície, és, no sé si la proporció és una hora sota l'aigua, 5 minuts a superfície, o com a molt 10, no? Els veus molt poc, i clar, és molt difícil estudiar-los. I allà vaig conèixer un científic d'Escòcia, bueno, ell és novozelandès, però que estudiava els zífids amb uns aparells que se'ls hi posa a la pell, que amb ventoses, no és intrusiu. I estudien la profunditat a la que baixen, els sorolls que fan, i vaig al·lucinar. I vaig estar mirant on era professor, què feia, i a partir de llavors vaig veure que era un màster de mamífers marins a Escòcia, i l'únic que hi ha a Europa. I vaig estar fent currículum amb beques i vaig estar a diferents llocs. A Irlanda amb marsopes, vaig estar a les Açores amb dofins i com afecta el turisme de whale watching en els dofins. Vaig estar a Mèxic amb balenes i bueno, millorant sobretot l'anglès. I em van agafar en el màster i des de llavors doncs no he parat. Sí, sí.
Escolta'm, com afecta el turisme als dofins? Entenc que els dofins com a element estudiat, però deu ser segurament en part o tot del que heu descobert aplicable en d'altres espècies i a la resta d'animals. Com afecta?
Exacte. Jo he estudiat tant dofins com balenes a Mèxic. I, bueno, intentant promoure una mica aquest ecoturisme, no? Una mica turisme conscient d'intentar ser el menys intrusiu possible amb aquests animals, perquè realment sí que es desplacen. O sigui, si tu portes 10 vaixells de turisme de whale watching en una mateixa zona on saps que sempre hi ha dofins, aquests dofins o acaben marxant cap a una altra zona o s'acaben acostumant totalment als vaixells de turisme, i llavors hi ha el risc que quan un no és de turisme i no sap que allà hi són, i hi ha l'opció que està de col·lisió, de matar-los, tallar aletes, tallar cues, tallar... Bueno, i a part d'alimentar-los sense que sigui legal. Hi ha moltíssima gent que els hi tira a menjar, i que macos, i vinga, una poma, unes olives, no és la seva dieta. Els estem matant fent això.
Des del punt de vista biològic, perquè clar, jo estic bastant amb la línia del que tu dius, no? Però també quan parles amb l'altra banda et diuen ja, però és que és una bona manera de que la gent els conegui, si els coneixen crees consciència, si crees consciència la gent se'n preocupa, i si se'n preocupa s'hi destinen diners. I per tant és important fer aquest tipus d'activitat. On trobem l'equilibri? Perquè jo crec que la clau és aquesta.
Sí, la clau és aquesta, totalment. L'equilibri es troba no anant a zoos o a llocs on els tinguin en captivitat, que els animals no siguin lliures de decidir ni de moure's, i buscant empreses que realment siguin conscients de com t'has d'apropar als animals, com se'ls ha de tractar, quanta estona pots estar allà. Cada país té unes normatives diferents, però normalment no t'hi pots acostar en un radi d'uns 50 metres, no? I t'hi has d'apropar de costat, no hi pots anar de cara. No pots atravessar el grup i tirar a la gent allà a l'aigua. Vinga, va, aneu amb ells. Clar, has de buscar, això sí que s'ha de fer una mica de recerca, no? Cada vegada que tu vols fer aquest tipus de turisme i que la teva família o tu puguis gaudir d'aquests animals, fer-ho de la manera més conscient possible, buscant les empreses que vegis que realment ho fan com toca.
I normativitzar aquesta relació, suposo, no? És a dir, que els governs i les administracions en siguin conscients.
Sí, bueno, realment ja hi ha legislació, almenys aquí a Espanya, per als cetacis i fins a on et pots apropar, com s'ha de fer. El que passa és que molta gent no en fa gens de cas. Sí, sí.
Hi va haver una iniciativa ara fa un any i alguna cosa, es deia Ciència en el Parlamento, una iniciativa científica de que els científics s'apropessin al Congrés dels Diputats, en aquest cas a Madrid, i dialoguessin, compartissin experiències i a partir d'aquí assessoressin els polítics a l'hora de prendre decisions. És estrany que una cosa tan lògica hagi costat tants anys de tirar endavant.
Sí, sí. És com si fossin dos mons a part, totalment. El que passa és que moltes vegades els científics es troben sols, que acaben fent estudis d'impacte, estudis de biodiversitat i no serveixen per res, no? Que els resultats de tot aquest esforç ningú en fa cas. Ho han de fer per llei, els polítics, però llavors no en fan cas. Què passa? Que els científics s'han anat tancant cada vegada més en el seu món, no? Diguéssim. I sí que és veritat que es divulga molt poc la ciència per qui no és científic.
I com ho canviem? Ara tu i jo ho estem fent, per exemple, no? Al cap i a la fi estem divulgant ciència i jo crec que d'una manera molt planera, que probablement científicament el que hem parlat tu i jo deu tenir molt poca profunditat, segur, però que la gent que ens escolta està, jo penso que qui vol entendre ho està entenent.
Exacte.
Com ho fem?
Doncs amb petites coses com aquesta, no? Que els científics facin aquest esforç que moltes vegades pensen, ostres, si no em faran cas, que ho facin, no? Que ho intentin, i moltes vegades els hi costa molt traduir tot el seu estudi amb paraules o més de peu, no? I crec que és això, que la gent s'esforci a no només fer estudis d'un cert tema, sinó després divulgar-ho no només pel món científic, sinó per la gent corrent.
S'ha fet un pas endavant amb això, penso, tant els científics com la gent. És a dir, la societat està més culturitzada, no? Tots en general tenim un nivell de coneixement una mica més alt que no pas fa 30 o 40 anys, i realment hi ha científics com tu, per exemple, ara mateix, que fan aquest esforç, no? El de divulgar allò que tu coneixes, o part del
que
tu coneixes.
És que crec que és de les parts, o la part més important de totes, el divulgar la ciència, l'explicar què fem i per què ho fem, i on ens portarà, perquè si no després ens prenen com pels hippies tenen la seva vida però que no fan res, no? I realment el que es descobreix i el que es fa i tots els avenços tecnològics i, bueno, estem on estem per gent amb mentalitat científica, jo crec. Per tant, hem d'obrir-nos una mica tant uns com altres, que crec que sí, que a poc a poc ja es va aconseguint.
Clàudia, hem començat parlant de l'anunci de la televisió i de l'impacte que va tenir sobre tu i la teva feina aquell spot. La televisió és fulgurant, però efímera, no? El que avui està molt de moda, d'aquí 6 mesos, un any, doncs, evidentment passa i et passarà, com ha passat absolutament a tothom. Què passarà quan ja no... És a dir, en què treballaràs quan ja no sentis la pressió de, bueno, mitjans com nosaltres, que et truquem, que et preguntem, que aprofitem aquesta visibilitat que has tingut per conèixer i per divulgar ciència? En què treballaràs? En què t'agradaria treballar?
Doncs a mi m'agradaria seguir amb el meu camp, no? Amb cetacis i fent recerca de cetacis. Idealment m'agradaria fer un doctorat de cetacis d'aquí de Catalunya i estudiar-ne les poblacions, que en sabem poquíssimes coses, i seguir investigant, potser ja passaria més el tema de contaminació, com afecta que els peixos hagin ingerit plàstics en la cadena tròfica, pels dofins, llavors a nosaltres... No sé, ara m'estic obrint bastant les portes a fer recerca, però ja no poder només de cetacis, sinó enfocar-ho més cap a la salut humana, la salut de l'ecosistema marí, bueno, recerca.
Cap sí, a aquest sí. costat. Que, per cert, algú sí. em deia, hi ha una bona i una mala notícia. Diu, la mala notícia és que els plàstics ja s'han trobat a les femtes humanes, no? I que, per tant, això vol dir que els hem ingerit. Aquesta és la mala, i la bona és que, com que s'ha trobat a la femta, vol dir que de moment el cos humà les elimina i que, per tant, no es queda dintre, com si ens passa amb els metalls pesants, per exemple.
M'agradaria pensar que a llarg termini una ingestió de plàstic seguirà sent nociva, però clar, és que no és algo nou, no, a la història de la humanitat, per tant encara no ho sabem, i de fet el risc ja hi és i ja estem ingerint plàstics, per tant serà una sorpresa. Espero que no tinguin molt d'impacte a la població, però bueno, no és res positiu a l'haver d'estar ingerint plàstics avui en dia ja. Sí, sí.
Tens la certesa de intentar fer una vida el més sana possible en el teu cas, no? Els biòlegs en general, quan parlo amb vosaltres, us esforceu molt amb això precisament, no només en divulgar, sinó en trobar a la volta totes les coses.
Exacte, és crear un model de referència, no? A casa meva al principi em prenien per boja quan, sí, jo cada matí em faig el meu batut de fruita, menjo poquíssima carn, un cop a la setmana com a molt, menjo molt saludable, intento fer servir el mínim de plàstics possibles, faig servir bec aigua de l'aixeta, que filtro, clar, a casa meva em veien com, a veure, què t'ha passat, no? I ara, amb els anys, tots s'estan reciclant, estan menjant molt millor, ma mare ja va amb bosses de tela al mercat, perquè l'obligo, però bueno, que ja... Ara és ella, no?, qui parla amb orgull de, ostres, mira, porto la bossa de tela de la Clàudia, saps? I em fa moltíssima il·lusió perquè veig realment el canvi. És que és possible que conscienciïs i amb el temps la gent se n'adona. I sí, els biòlegs som un bon referent, normalment.
Ahir sortien dos informes i veia un reportatge, a més, de la zona de l'Àsia, de Tailàndia, on explicaven que, bueno, els microplàstics ja són en l'ambient, ja són en l'aire, ja els respirem, perquè sembla que, bueno, doncs, pel vent són arrossegats.
Ostres, no en tenia coneixement d'això i ja m'està espantant molt. L'Àsia és un continent que bueno, és dels més perillosos, trobo, perquè som molt poc conscients encara de l'amenaça que suposem en el planeta. I realment és una mica indignant jo estar demanant a la meva família que reciclin i que mengin saludable i que facin servir el mínim de plàstics possible, i veure llavors que tu te'n vas de viatge a Tailàndia i et demanes un suc al carrer i et posen el got de plàstic amb la palleta de plàstic, amb la tapa de plàstic, amb una bossa de plàstic per si se't vessa, no? I crec que els governs aquí a nivell europeu haurien de fer l'esforç d'intentar conscienciar els altres continents, perquè hi ha moltíssima feina a fer amb Àsia, sobretot. No. Sí, sí.
Si els portem el nostre plàstic, ja, els aquí ja els interessa. Mentre ells,
sí, però
saps...
ja l'han deixat de comprar, perquè en tenen en tanta quantitat, a la Xina sobretot, sí, que ja no en compren. I s'està començant a saturar el tema dels plàstics. De fet, ahir llegia que a Austràlia venia moltíssim plàstic a la Xina i ja no els hi compren, no. I se'ls hi està acumulant al clar. Això arribarà al col·lapse en uns anys i llavors no sé què en farem de tant de plàstic.
Va, la darrera qüestió i et deixo seguir fent. Un cop conscienciats, la gent que ens escolta i jo mateix, és a dir, ara que ho tenim clar i que en el nostre dia a dia ja estem fent esforços, de fet, cap esforç, ja estem fent la feina perquè tot surti bé. Com podem ajudar-vos? Com podem col·laborar? Què podem fer? Ens apuntem a una entitat ecologista? Participem als crowdfundings? Anem als museus? Què fem?
Doncs sí, totes aquestes coses sempre són accions positives per la ciència, però no cal sempre gastar-se diners en voluntariats caríssims i cal fer petites accions, com el que dic de, per exemple, nosaltres estem engegant neteges populars de les platges, no? Mm-hmm. Que l'impacte real que tenim és mínim, però bueno, ajuden a consciència, no? I si des de l'Ajuntament veuen que cada vegada hi ha més gent, doncs poder financiaran més neteges, o potser es pot parlar amb grans empreses que financin, no sé, el transport de plàstics o el reciclatge d'aquests plàstics per transformar-lo en X producte. És fer coses que tu vegis que es fan el dia a dia, que avui en dia se'n fan moltíssimes, de neteges populars, de xerrades, de, i ajudar amb el que es pugui, al nivell que es pugui.
Doncs això és el que farem a partir d'ara, ser sensibles al que s'organitzi al nostre entorn i participar-hi. Clàudia, moltíssimes gràcies. Seguirem parlant, això no s'acaba aquí. En tot cas, ha estat la primera, espero, de moltes.
Moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
Doncs ha estat un plaer parlar avui amb la Clàudia i conèixer més sobre com canvia la vida un esport i com des de la feina dia a dia ens ajuden a canviar el món. Volem seguir coneixent una efemèride de la qual se n'ha parlat molt al nivell mundial, però molt poc pensem al nostre país i que ha estat fonamental no només per la navegació, sinó també per la història en general del món i de la humanitat. Ens l'apropa la Isabel González.
Efemèrides.
La primera volta al món, una fita que va marcar un abans i un després i de la qual enguany s'està celebrant el 5è centenari. Fernando de Magallanes i Juan Sebastián Elcano són els dos noms propis d'aquesta expedició que entre el 1509 i el 1522 van navegar oceans que encara ningú havia navegat i van acabar demostrant que la Terra era rodona, una expedició que volia trobar noves rutes comercials que connectessin Orient amb Occident. El 20 de setembre de 1519 donava inici una expedició molt dura i èpica. Mostra d'això és que dels 239 mariners i les 5 naus que van partir, només en van arribar vius 18 mariners i una nau, amb Elcano al capdavant. De fet, només arribar a Sanlúcar de Barrameda, Elcano va expressar:
uf, qué grande es el mundo.
El primero que se da cuenta de lo importante que es lo que ha hecho es Elcano. Elcano, cuando baja del barco y se recupera un poco, lo primero que hace es escribir a Carlos V una carta. Él lo que dice es: hemos dado la vuelta al mundo y hemos descubierto y demostrado que la Tierra es redonda, porque sabía las consecuencias que eso tendría a partir de entonces.
D'aquesta primera volta al món es coneixen més detalls gràcies al mariner Antonio Pigafetta, qui va deixar per escrit el testimoni d'aquesta gran fita. A l'arribada a Sanlúcar de Barrameda el 6 de setembre de 1522 escrivia: gracias a la providencia, el sábado 6 de septiembre entramos en la bahía de Sanlúcar y de los 60 hombres que formaban la tripulación cuando partimos de las Islas Molucas, no éramos más que 18, y estos, en su mayor parte, estaban enfermos. Otros desertaron en la isla de Timor, otros fueron condenados a muerte por delitos y otros, en fin, perecieron de hambre.
Pues son absolutamente héroes. Pocas hazañas se han dado en el mundo con tantos inconvenientes, el mayor de los cuales era probablemente su propia ignorancia. No tenían ni idea de lo que se enfrentaban, no sabían el tamaño del mundo. Y es ponerse en manos del destino con propia competencia y en Dios, que es lo que tenían para tratar de sacar aquello adelante.
El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. Para no morirnos de hambre, nos vimos aún obligados a comer pedazos de cuero de vaca con que se había forrado la gran verga para evitar que la madera destruyera las cuerdas. Este cuero, siempre expuesto al agua, al sol y a los vientos, estaba tan duro que era necesario sumergirlo durante 4 o 5 días en el mar para ablandarlo un poco. Para comerlo, lo poníamos enseguida sobre las brasas. A menudo aún estábamos reducidos a alimentar carnes de serrín y hasta las ratas, tan repelentes para los hombres, habían llegado a ser un alimento tan delicado que se pagaba medio ducado por cada una. D'aquesta manera, explicava Pigafetta les dificultats. La commemoració del cinquè centenari compta amb la creació d'una comissió nacional multidisciplinar en la qual hi participen diferents sectors i que ha programat moltíssims actes per celebrar la fita. A més, una rèplica de la nau Victòria està donant ara una gira promocional per diferents punts.
Doncs 500 anys des que es va fer la primera circumnavegació del món. Avui l'hem recordat, aquesta efemèride.
Verador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I com que la ràdio és màgia, del món de la història, ràpidament, al món del peix, de, podríem dir, les biblioteques, a les cofradies. Isabel González, en aquest cas a la d'Arenys de Mar.
És un moment, eh?
Què tal? Doncs sí, des d'aquí, des de la confraria d'Arenys de Mar, on encara estan acabant de feinejar sobte, i de fet amb en Josep González Balló, que també m'acompanya, ho hem comentat, perquè a vegades que fèiem el preu del peix, vosaltres us recordareu, 10 minutets, un quart d'hora més tard que el que fem aquesta temporada. Alguna vegada havíem trobat la subhasta en marxa. De moment, dues setmanetes tot just fa que hem encetat aquest espai de nou, però de moment quan arribem la subhasta ja ha acabat. Això no sé si és sinònim de menys pesca o de que les barques arriben també abans i per tant podem tenir la feina feta abans. El que sí que és veritat que hem arribat a la confraria malgrat que la subhasta ja s'havia acabat, doncs aquí els peixaters encara estan acabant de feinejar emportant-se doncs el peix que hem comprat. De seguida tindrem amb nosaltres en Martí Cavallans. Recordem que la setmana passada dèiem que havíem començat la setmana una miqueta fluixa pel que feia la gamba vermella i tot just sembla que aquesta setmana doncs seguim amb la mateixa tònica, la gamba una miqueta fluixa. En tot cas, li preguntem a en Martí Cadellans, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Com va això? Com hem fet la jornada d'avui? Dèiem que no sé si poca pesca o les barques han arribat abans, la subhasta ja s'ha acabat.
No, la barca normalment ha sortit tot, el que passa que hem sentit, a veure, veniu un pèl més, depèn de l'hora, també hi flueix amb el temps que hi ha a fora. Vull dir que les barques han sortit totes, però han vingut més aviat avui, perquè s'ha dit miqueta de vent a fora. Una de la gamba ha tingut un problema amb les pales, les llavaneres, però ha pogut entrar tranquil·lament a bordo, allò al port, vull dir, i ara mateix que han de vendre les llavaneres, que ha portat dos de petites, 5, 7 o 8 de bròtola, 4 lluços molt macos, 2 o 3 de gamba mitjana, una grossa, la cinera és la que ha portat més gamba, que ha portat 4 o 5 de petites, 6 de mitjana i 3 de grossa, vull dir que el preu s'ha aguantat sobre 27, 28, 29, la petita, sobre 40 i pico la mitjana i a sobre 65-70 la grossa. Hi ha hagut bastant de moll, bastant de besugo, bastant de moll, bastant de peixellet, sorell, sonsos també, tot això hi ha hagut tota la tarda.
Per tant, anem pas a pas pel que fèiem a la gamba vermella. La setmana passada explicàvem que hi havia una miqueta menys. Seguim amb la tendència de no escasseja, però una miqueta a la baixa respecte a algunes setmanes anteriors, és així?
No es queixeixa, però ja no hi ha la quantitat que hi havia fa un parell de mesos, perquè ja no és el temps de la gamba que puguin més barques, justament també més barques pesquen més en terra. Ja van en busca de més de calamar, dels molls, del lluç, de peixos catagrol, les dorades, tot això, ja comencen a haver-hi 4 calamassos, comencen a haver-hi, vull dir que tot això ja s'influeix bastant.
La setmana passada precisament ens parlaves que dels calamars doncs tenia bona pinta, que havia començat la pesca i que no havia anat malament. No sé si aquesta setmana també seguim la mateixa tendència, l'estem trobant?
Penso almenys, sí.
Vas indicant quina caixa s'ha d'endur el noi, a veure. Quina cubeta, va.
Quina li toca?
Aquesta, és aquesta, no, la teva.
Vale, agafa-la. L'etiqueta.
No, és que estem treballant encara.
No, clar, és que els agafem en una hora que encara...
Sí. Ai, que estan encara feinejant.
No, aquesta no.
Ai, que sigui.
Amb el calamassos d'avui, aquest matí, també hi ha hagut un barco que ha portat uns 30 quilos, ha portat dorades, una mica de sorell... I he sentit, tot, hi ha hagut Saitó, hi ha hagut Sardina...
Els matinals, els sardinals, també fan, estan fent... Bueno, ell va fent indicacions i no està per...
No està per
ja,
nosaltres,
està, ja. Que soc jo, en aquest cas.
És superb, si ja t'ho dic ara.
Això de fer preu del peix més aviat, doncs ja...
Sí,
ja
la...
ho trobarem, ja, de la seva cosa. El que et comentava, els sardinals, Martí, què tal?
Sardinals, aquests dies, estan agafant bastant de l'atxa. És derivat de, no és derivat de la sardina, que és una peça més escatosa i més espines, que això va per conserva. Hi ha hagut barques avui de 700 caixes, i ahir de 500, de 400, i quatre, també quatre bonitos també hi ha hagut, i peixells, i una mica de tot avui. Vull haver estat al matí bastant distret. I els sonsos, se supone que...
Els sonsos segueix, eh?
Segueixen igual, 200 quilos cada barca.
Déu-n'hi-do. I el preu?
Passa que el preu ja ha baixat, perquè ja és més granadet, ja no és, no és tan petit. I ja és més gros, i se va a 7 o 8 euros, 9 euros, 7, 6, 8... I la tarda, com que la tarda os trien, més o menys, no triar, i els classifiquen, i a la tarda un pèl més petit valen sobre 10, 11 euros, 12 euros la tarda.
Bueno, doncs això és el que hem tingut. Hi ha alguna cosa que trobem a faltar que sí que vas cassejant, Martí?
Sí, ja, perquè aquest, com hi ha miqueta de ventet, vent i mar de fondo, l'escamarlà no s'hi va. Ja. No s'hi va perquè no s'agafa, en sentit. Van més a la gamba, van més al peix que l'escamarlà. I la gamba, clar, que hi ha menys barques, menys gamba, també n'hi ha.
Doncs Martí, ens parlem i ens retrobem la setmana vinent. Que vagi molt bé, moltíssimes gràcies.
I a veure si un altre dia enganxeu a la subhasta.
Segur que sí, tenim moltes setmanes per endavant, sí. Alguna enganxarem, segur.
Que ho puguis veure.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé. Doncs
aquesta és la situació aquí a la confraria, eh?
No, jo veig, eh?
Encara en marxa.
De corcoll, eh? Allò, caixa cap aquí, caixa cap allà, no?
Clar, aquí encara treballen, ja els últims peixaters ja marxen, però encara tenim feina aquí amb una tarda, per cert, espectacular de sol i calor. Arribem als 30 graus i, per tant, la caloreta es nota, malgrat que en alta mar, doncs, en Martí ens comentava que hi havia una miqueta de ventet.
Doncs l'haurem d'aprofitar aquesta tarda. Gràcies, Isabel, fins després.
Vinga, que vagi bé.
A reveure, molt bona tarda. Doncs Isabel González, juntament amb en Josep, apropant-nos des de la cofradia aquest preu del peix d'avui i posant de manifest aquesta bonança meteorològica que situa la costa catalana a fregar els 30 graus de temperatura. Us faig una proposta. Nosaltres acabem ara. En mig minut posem punt i final al far d'avui. Per què no sortiu a gaudir d'aquest temps? Encara queda una horeta, dues de llum. Escolteu, aprofitem-la. Ja arribarà l'hivern, ja arribarà el fred, ja arribarà aquell temps de quedar-nos a casa i gaudir també, per què no, de la nostra llar. Mentre el sol ens convidi, mentre el temps ens sigui propici, clar que sí, home, sortim a gaudir-lo, que és la sort que tenim de viure on vivim. Nosaltres tornem demà a les 4.
Verador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Colòmbia al Principat, noi. Has arreglat. Ahà.
Buscant un trist blau gris, jo ni busco la sortida. On m'entrebanco i a dir, on hi ballo la dansa del risc. Canvio temps per rialles venc la por. Sóc que rumia ja fugit, ho hauràs d'atrapar de nit. Però quan arriba festa major, la plaça s'omple de colors. Camis de ballana, aixecant porrons, que cada racó un ball de bastó. Quan arriba la festa major, desapareix tot dolor. Sí. Gegants i capgrossos fent processó, mentre l'il·lustre rumia el pregó. Sí. Flors del balcó, pel domàs del Vall del Drac, mentre guardo tina ben lligada dins del sac. L'olor del dia a dia diuen que es va transformant per la pólvora que encén, la que acaba el caramel vent. Sí. Quan arriba la festa major, la plaça s'omple de color. Camis avellana, aixecant porrons, i a cada racó un ball de bastó. Quan arriba la festa major, desapareix tot dolor. Gegants i capgrons. braços fent processó mentre l'il·lustre rumia el pregó. Al Mercadal a fer un vermut, potser no em trobaré a ningú, però no hi ha treva ningú fent el pot, la plaça és plena i tot torna.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.